Entendre, tenir una idea clara de les coses, va molt més enllà del coneixement i la ignorància. Per això ens preguntem, què és allò que no enteneu?
No ho entens, que no ho entens, per mi que no ho entens, que no ho entens, que no.
És veritat que la nanociència i la nanotecnologia seran la gran solució? Ara fa més de 50 anys es va estrenar la pel·lícula Viaje alucinante de Richard Fleischer i narrava la història d'un científic que creava una fórmula que permetia reduir el cos humà a una mida microscòpica durant un temps il·limitat i així podia entrar al cos humà i guarir algunes malalties. Aquells microhomes es posaven dins d'un microscopi submarí i s'injectava el flux sanguini del malalt. Doncs el que era ciència-ficció fa més de 50 anys sembla que va prenent forma real gràcies a la nanotecnologia. És una tècnica que permet treballar amb ginys que ocuparien una milionèsima part del cap d'una agulla. Un nanòmetre, recordem que és una mil milionèsima part d'un metre. Aquesta nit sabrem què és allò que no entén la professora de bioquímica i experta en nanotecnologia, Julia Lorenzo. Professora Lorenzo, bona nit i moltes gràcies per acceptar la invitació.
Hola, molt bona nit i moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
La nanociència i la nanotecnologia seran la gran solució?
Bueno, jo crec que no sé si la gran solució, a mi m'agradaria pensar que almenys gran part d'una gran solució. Jo crec que aportaran en molts camps i jo crec que ja estan aportant, perquè jo crec que no som conscients de tot el que tenim de nano en aquest moment.
Estem parlant de la tecnologia aplicada al control i la manipulació de la matèria.
És veritat, de la matèria a la nanoscala, que és molt petita i que precisament no podem veure.
I és veritat que una de les grans aplicacions serà poder atacar cèl·lules canceroses de manera exclusiva, evitant la quimio i la ràdio, que afecta per igual cèl·lules bones i dolentes?
Bueno, evitant la quimioteràpia o la radioteràpia no, però almenys fent que els seus efectes solament siguin en el lloc on tenim el tumor. Hem de pensar que avui dia tots els fàrmacs que tenim són fàrmacs que actuen per tot el cos. Per això, quan un es pren un paracetamol, a vegades el pren perquè li fa mal al peu, perquè li fa mal als ronyons o perquè li fa mal al cap, perquè se't reparteix per tot el cos. I això també passa amb els fàrmacs antitumorals. Clar, si nosaltres podem fer que aquests fàrmacs solament es vagin dirigits a les cèl·lules tumorals, guanyarem que la resta del nostre cos no pateixi. És a dir, que el pacient tingui molta millor qualitat de vida i molts menys efectes secundaris.
I quines altres aplicacions mèdiques pot tenir la nanotecnologia? Potser en malalties degeneratives, també?
Les malalties degeneratives, la veritat que és un dels grans reptes i, sobretot, jo crec que la nanotecnologia pot ajudar, ja que pensem que aquestes estan en el cervell i el cervell està molt protegit per al nostre crani. És molt difícil entrar. I la nano o la nanotecnologia el que tindrà és que aquests fàrmacs els farà arribar i també jo crec que ens donarà mètodes de diagnòstic, perquè ens costa molt veure el cervell i aleshores doncs, jo crec que la nano ens portarà això, millors teràpies i millor diagnòstic, inclús combinades amb la medicina regenerativa. Jo crec que en uns quants anys sentirem a parlar i tindrem moltes coses interessants.
Ens pot avançar algun fet dels que tenim a tocar? Què veurem aviat?
Bueno, a veure, jo crec que aviat, sobretot en el món de la tecnologia, tindrem moltes coses perquè cada vegada ja s'està parlant més de l'utilització del grafè, que són nanomaterials que estan fets d'una llàmina solament d'àtoms de carboni, que ens donaran aquestes pantalles flexibles, aquests mòbils que seran de somni, i amb unes bateries que duraran molt. Pensem que fa poc es va presentar una bateria de cotxe elèctric que, com portava grafè, ja tenia una independència de més de 1.000 quilòmetres. Això ja comença a fer del vehicle elèctric una cosa plausible i que ens doni una autonomia. Tenim nanomaterials a les cremes solars. Jo espero que si tothom se'n va a la platja aquests dies, doncs es posi crema solar. Aquestes nanopartícules que porten la crema solar són les que fan que no ens penetrin la radiació ultraviolada del sol a la nostra pell i aleshores, no, sobretot, que no ens surti un tumor. Jo crec que a poc els nanomaterials han entrat a la nostra vida i que continuaran entrant per quedar-se. Tenim nanomaterials, els vidres del cotxe, aquesta capa que posen els parabrises perquè repel·leixi l'aigua, són nanopartícules que fan aquest efecte repel·lent de l'aigua. Tenim moltes coses i cada vegada jo crec que tindrem més.
Professor Lorenzo, hem començat parlant de l'aplicació mèdica pel que fa a la nanotecnologia, però vostè ha obert molts altres camps ara tot parlant.
Bueno, exemple, molts de nosaltres en aquest moment tindrem un smartphone a la mà. Realment, un smartphone porta una nanoSIM, i es diu nanoSIM perquè el circuit imprès està imprès dintre de la nanoscala. A la distància que tenim entre els circuits són nanòmetres. Hem passat de les microSIMs a les nanoSIMs, dels micròmetres als nanòmetres. Però hi ha moltes més exemples que tenim a la nostra vida quotidiana i que tindrem.
Jo en tinc un que fa referència a això que ha dit ara fa uns moments de, diguem, de protegir-se. És cert que aplicada als teixits de roba podrà fer que s'evitin, per exemple, taques de tota mena, expulsant, et cau una taca i no tindrà temps d'entrar dintre del teixit, quedarà expulsada de manera automàtica. És correcte?
Això és correcte. Ja hi ha roba que repel·leix l'aigua, i igual que repel·leix l'aigua, repel·lirà doncs, les taques i la brutícia. Cada vegada tenim més nanopartícules en tots els puestos. Ara, tenim que fer també un ús prudent i també tenim que investigar doncs, si poden tindre efectes secundaris a llarg plaç, sobretot sobre nosaltres, a l'entorn o el que sigui. Que amb això jo crec que ens falta una mica de prudència per controlar totes les coses bé.
Això li volia dir perquè imagino que per treballar amb elements tan petits no només cal la feina de biòlegs i de metges. Quins professionals més es necessiten per tirar endavant aquests projectes?
Bueno, jo crec que una mica tothom que estigui involucrat tant en ciència com en tecnologia, jo crec que la nanociència en aquest moment és la ciència més transversal de totes. Hi ha contribucions de físics, de químics, de biòlegs, de metges, d'informàtics, d'enginyers, de biotecnòlegs, de gent que es dedica a la bioquímica, vull dir que jo crec que cobreix quasi bé tota la part de la ciència i de la tecnologia.
Lògicament, per avançar en aquest camp, professora, han calgut nous aparells microscòpics de gran potència i precisió. De quines magnituds estem parlant?
Bueno, estem parlant d'inclús poder manipular la matèria a nivell atòmic. Precisament, IBM va inventar un microscopi de rastreig amb efecte túnel en el qual la portada d'una prestigiosa revista de recerca, que és la revista Nature, va publicar com posava IBM amb àtoms de xenó, que és un material, i es anava manipulant com nosaltres ho posaríem doncs, amb cigronets o amb pèsols. I això va ser que puc agafar un àtom, el puc bellugar i el puc moure i el puc manipular.
No són pocs els que ens preguntem per la profunditat del nostre cos. On arriba?
Bueno, avui dia ja tenim nanofàrmacs al mercat. Vull dir que hi ha alguns de les teràpies que estem utilitzant, sobretot per al càncer, que ja s'estan utilitzant en forma nanoparticulada. D'aquesta manera, l'efecte del fàrmac és més fort, la dosi és més baixa i el pacient doncs, no sofreix tant els efectes secundaris, té millor qualitat de vida durant el tractament. Doncs jo crec que a poc aniran arribant a tot, inclús al diagnòstic, a diagnosticar aquests tumors quan ni les altres tècniques són capaces de veure-les. Sobretot jo crec que guanyarem resolució, inclús amb el diagnòstic. Pensem que els tests d'embaràs que ara estem utilitzant a la farmàcia tenen aquelles ratlles vermelles perquè estan fets amb nanopartícules d'or. Aquestes boletes vermelles que veiem, realment aquesta ratlla la formen nanopartícules d'or. I això ens ha dit, ara des del primer dia puc saber si estic embarassada o no, no em tinc que esperar doncs, una setmana o dues setmanes a saber-ho. Guanyarem tindre respostes molt més ràpid i d'una manera també més confiable.
Professora, si mirem a través dels telescopis la profunditat de l'univers, ens perdem. Passa el mateix en la interioritat del cos humà?
Jo crec que sí. Jo crec que encara ens perdem molt més perquè és molt, molt complicat. Jo a vegades em fascino de com tot està tan ben orquestrat perquè funcioni tot perfecte, la veritat. I cada vegada, quan més coneixem, jo crec que més complicat ens adonem que som.
Nosaltres no hem arribat, em sembla, a sortir de la pròpia galàxia, que és l'últim que arribem a veure mirant a través del microscopi.
L'últim. Sí. Això, al nivell atòmic, bueno, la resolució a nivell atòmica, vull dir, en el qual nosaltres veiem les nostres molècules de les que nosaltres estem composats i aleshores veiem tots els àtoms i tots els electrons, inclús les densitats electròniques que estan acompanyant aquests àtoms. Realment estem arribant ja a veure moltes més coses i després si ja ens anem als acceleradors aquests de partícules i tal, inclús ja a nivell subatòmic ja.
I què més hi deu haver-hi més enllà?
Jo ja no ho sé. Això jo crec que ja és del camp de la física teòrica, aquesta predicció d'aquestes molècules que encara no sabíem ni que existien, d'aquestes partícules i que cada vegada veiem que sí que existeixen o que podem anar a lo més petit, més petit, més petit encara.
La imagino gaudint de la seva feina.
Molt, molt, moltíssim. la veritat és que la ciència, jo crec que els que ens dediquem a la ciència perquè realment ens apassiona i perquè és una vocació realment, és vocacional realment.
Ens ho diu Julia Lorenzo Rivera, que és investigadora de l'Institut de Biotecnologia i Biomedicina i del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat Autònoma de Barcelona. És professora en matèries de l'àmbit de la nanobiotecnologia, la bioquímica, la biologia molecular dels graus de nanociència i nanotecnologia i també de les ciències biomèdiques i de diferents programes de doctorat i màster. Ha investigat en el camp dels nanomaterials aplicats a la biomedicina i també en el camp de la caracterització estructural, bioquímica i funcional. I què és allò que no entén la professora Julia Lorenzo?
Jo el que realment no entenc és com el nostre país no inverteix de veritat en ciència. Em fa molta llàstima veure des de la crisi la situació en la que s'han quedat els centres de recerca, les universitats. Em fa molta llàstima veure com cada vegada més companys se'n van fora per poder treballar o per poder dur a terme la seva recerca. I sobretot, jo que dono classes als últims cursos de tots aquests graus, molts joves sols pensen que tenen una oportunitat per fer ciència si se'n van a un país estranger. Això és el que jo no entenc.
Tant de bo que arribi a qui correspongui. Professora Julia Lorenzo, moltíssimes gràcies pel seu temps. Ha estat veritablement un plaer.
El plaer ha estat meu i moltíssimes gràcies a vosaltres.